Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 9 i 4 minuts, pràcticament comencem el Nitrat, el millor programa de la cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats, volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 165, 25è de la cinquena temporada del Nitrat i enèsim d'aquest any 2018 que ja ha decidit parar de ploure.
Mentida, ja veuràs com tornarà. Fatal. Avui serem a l'estudi amb tots vosaltres i qui s'apunti fins a les 10 d'aquesta nit de primavera fresca i juliu, a més de convidadíssims a tots els que ens vulgueu escoltar i tot el que no us hem pogut explicar des de després d'una setmaneta prou intensa.
Exacte.
Que hi ha hagut amb un cap de setmana intens.
Molt intens. Sapigueu també que si voleu comentar-nos en directe tot el que us vingui de gust sobre les vostres peripècies aquests darrers dies i aquestes darreres setmanes, tot s'hi val. Teniu obertes totes les nostres vies de comunicació.
Que com cada setmana us recordem que són el nostre Twitter, on ens trobareu com a @radionitrat o bé Radio Nitrat al Facebook, i si no ens podeu trucar al telèfon del directe 93 75 15 87 o 93 75 15 88.
En Marc diria que de totes les propostes que ens feu arribar farem sorteig d'un llibre del Celler Llibres, la millor llibreria que promociona aquest programa. I amb tot això i molt més farem un breu repàs de l'actualitat i de l'agenda que se'ns tira a sobre.
Què és notícia?
Doncs finalment es va suspendre la trobada de cultura popular de la Floresta, tot i que dilluns, quan en parlàvem, estaven convençudíssims que aquesta trobada es podria celebrar aquest dissabte.
Exacte, i aquest dissabte només va ploure tot el dia, i la bona gent de la Floresta el divendres mateix van decidir anul·lar l'acte per curar-se en salut, i van encertar, perquè la veritat és que va ploure-hi bastant, i l'han anul·lat, el que vol dir que no intentaran buscar una altra data, perquè
molt els va costar. O sigui, en principi no està suspesa, sinó que definitivament està anul·lada.
Definitivament anul·lada, no es farà la tercera trobada d'aquest any, sinó que es deixarà per l'any que ve.
De tota manera, la de l'any passat tampoc es va poder fer pel mateix problema, oi?
Ja portem dos anyets guapos.
Doncs caldria, no sé, potser... Clar, és que és difícil, moure-la de data, on la poses? Si la poses abans, corres el risc de que faci fred, no? I que, per tant, no plourà, però farà fred. Si la deixes on està, plou. I si la tires més endavant, és impossible, perquè aquí ja comencem a encadenar una cosa darrere l'altra i les entitats ho tenen com una mica... Les entitats de cultura popular ho tenen tot una mica tapeït, no?
Exacte.
Per tant, no sé. I si ho desplacéssim cap a l'octubre, per exemple, que hi ha menys cosa?
Home, no, octubre hi ha la festa de tardor.
Novembre, no? Festa de tardor.
Festa de tardor... comencen tots els... Sí, podria ser.
L'octubre potser és un mes així una mica més, no? Vaja, no ho sé, és una suggerència, eh?
Suggerències que enviem des d'aquí.
És el meu parer.
A la gent de la Floresta, aviam
si... Sí, perquè sap greu, no? Que l'any passat ja no es pogués fer, aquest any tampoc.
Potser és que trobin el que t'ha pitjat merda. I li diguin, neteja la sabata allà.
També seria una opció.
Doncs seguim.
Seguim amb un diumenge intens dels gausacs.
Participant primer a la manifestació que va haver-hi aquest matí, ahir diumenge al matí, reclamant la llibertat dels presos polítics, tot un acte immens que va haver-hi a la ciutat de Barcelona, enllaçant després amb una actuació a Barcelona, al Portal de l'Àngel, on hi vam descarregar per primer cop el 3 de 8, i la primera diada que faran dos castells de 8 aquesta temporada, i res, enllaçant també amb un bolo que tenien a Cerdanyola a les 7 de la tarda.
Vau fer tripleta.
Van fer tripleta, la tripleta la van fer d'actuacions.
Això és com anava a dir, d'actuacions, no perquè fessin una tripleta, sinó...
Exacte.
Està bé.
Però bé, em van sortir vius.
Bo. Vols dir, em van sortir vius? Vols dir que tu no hi vas ser?
No, jo no.
Com que tu no?
Vaig fer la manifestació, a l'actuació després del Portal de l'Àngel.
I ja està, més tard ja no.
No, perquè jo sí que m'estava morint.
D'acord. Parlem ara de l'estrena de l'exposició dels 30 anys dels gegants.
Exacte, perquè aquest dijous, enmig de trànsits de la colla gegantera van aconseguir finalment fer la presentació de l'exposició, que la podreu veure al claustre del monestir i a la Casa de Cultura, perquè van posar alguna cosa al claustre del monestir. Jo no ho he vist, jo he vist només la de la Casa de Cultura. Però vaja, que allà a la Casa de Cultura trobareu totes les fotografies que reflexen aquests 30 anys dels gegants i que clourà, i que aquest acte que vaja, que clou la seva celebració, el 30è aniversari, que ja van començar l'any passat. Són de fer les coses així, allargassades, eh?
Mira, perquè així també ho estires tot més i sembla que dura tot molt més, no? Els 30 anys aquests van durant.
Déu-n'hi-do.
Però està molt bé, això. I el grup Mediterrània, que se salva de la pluja.
Dissabte va ser un dia de pluja que també havia feia perillar l'actuació del grup de l'escola de dansa del grup Mediterrània, però gràcies a que el CPA, el Centre Popular Andaluz, va cedir la seva casa, o sigui, va cedir el seu teatre per la trobada d'esbarts catalans, l'esbart infantil de Cornellà i l'esbart tagarenc van poder compartir escenari juntament amb, com dèiem, l'escola de dansa del grup Mediterrània i van oferir una hora de danses tradicionals com el xirimimimi, el ball de pedretes o la tiroditaina, que són balls que solen veure's sempre a totes les trobades dels bars catalans que ofereix el grup Mediterrània aquí a Sant Cuat aquesta època de l'any.
Molt bé. I si no vaig errada, no vaig errada, va ser aquesta setmana també, aquesta setmana passada, que es va presentar l'Encabronada 2018 en una conferència de premsa.
Exacte, i per no fer tot l'espoiler ara, parlarem després amb el Marc, sí. Que ens explicarà alguna coseta, pot ser?
Sí, avui ja tinc permís per parlar de les bèsties que vindran a l'Encabronada.
Clar, perquè la setmana passada recordem que el vam estar bruixant una miqueta, però no ens en vam sortir, eh? Doncs... Només ens en va dir... No, mentida.
Ens en va dir una.
Ens en vas dir una.
No, la va dir el Roger. Jo no vaig poder ni autoritzar...
Exacte. És veritat, cert, la va dir el Roger, no la va dir ni el Marc.
Fa dos mesos que anava parlant amb aquestes bèsties, amb diferents... Allò, donem informació, que hem de preparar el llibret i... Bueno, vam preparar tota la informació, però clar, jo aquí mossegant-me la llengua, el nostre excel·lentíssim senyor director porta, doncs això, un mes en plan, bueno, va, però digue'ns alguna cosa, jo no puc.
No, avui sabrem
més. Avui sabrem més detalls, perquè a més, hi ha una altra història, la web de l'horari de l'Encabronada, la web d'Encabronada té alguna cosa que no permet veure els horaris bé, no sé, intentant entrar des del mòbil i des de l'ordinador, però sembla que potser ho arreglarà més endavant.
Sí, ara mateix estava acabant de fer quatre coses de contingut de Volcat allà a la web i hem tingut algun petit incident que esperem resoldre en els propers dies ràpida i diligentment perquè tots pugueu preparar-vos i marcar-vos a la gent dels diferents horaris en els que heu d'estar sobris per poder veure la magnificència de l'Encabronada i a partir d'aquí doncs cadascú que begui amb responsabilitat.
Ja ens ha avançat bastant del contingut de la festa. Perfecte!
Molt bé! Des de la comissió de Carnaval, doncs recordar-vos que estan recollint opinions, valoracions, crítiques del Carnaval 2018 per poder millorar.
Seguim amb aquesta notícia perquè és que podeu entrar al web del Carnaval, que és carnavalsantcugat.cat, i respondre quins són els actes que més us van agradar o que bé haguéssiu fet millor vosaltres. Sembla que el període d'aquestes aportacions s'acaba ja. Aquest mes ja deixaran d'estar pendents d'aquestes històries.
D'acord.
Però sembla que les que han aparegut fins ara ja han tingut el seu efecte i és que el Carnaval ha passat a organitzar-se de manera diferent. Ens en donaran més detalls més endavant perquè ja en queda un any.
Sí.
Que 9 mesos, 10 mesos de fet, no, 11 mesos i mig. No, 10 mesos i mig, perdó.
està bé que hi estiguin treballant, molts ànims, sí, comissió sí. De Carnaval.
De fet, ja ens estan fent treballar la comissió de Gitanes ja.
Molt bé.
Ja.
Clar, està
ja,
molt
ja
bé
està
això.
Bé que algú es faci treballar.
Sí, sí, perquè no treballem ni quan estem allà. Doncs bé, dit això, passem breument a l'agenda.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
En aquesta secció, com sempre, intentarem donar-vos a conèixer les andances de les entitats arreu del país, com per exemple...
Que els Diables seran a Castellà del Vallès aquest dissabte al vespre.
Sortida del Boc, pot ser?
Em vol sonar que sí, però... Sí, sí. Estan atabalat últimament que...
Cap, la meia és que sí, és una sortida del Boc, per tant hi haurà la colla de grans, només hi aniran els bucarons.
Home, són una mica grans ja els bucarons també, però...
Val a dir-ho, eh?
I que els gegants...
Seran en una trobada gegantera a Sant Andreu de la Barca.
Aquest diumenge al migdia els veureu juntament amb tres colles de gegants més a una trobada en aquesta ciutat del Baix Llobregat.
I els gausacs seran a Igualada.
Aquest diumenge també a les 12 del migdia a la plaça Pius 12 d'Igualada, els gauzacs compartiran plaça amb els moixenguis d'Igualada, colla local i els castellers d'Abril de la Gràcia, una actuació que marca l'inici del cim de la primera part de temporada dels castellers de Sant Cugat. Ja doncs hi esperen veure el primer castell forrat de la temporada del món casteller, per part dels moixenguis d'Igualada i no els castellers de Sant Cugat, que van més lents aquest any.
Molt bé, van.
És el que hi ha.
Exacte. I els grups de dansa de la ciutat la volen fer grossa.
I és que la setmana que ve se celebrarà el Dia Internacional de la Dansa i el cos de dansa del grup Mediterrània faran l'estatge a l'Espona de Rubí i a finals d'abril celebraran el Dia Internacional, justament com deien, de la dansa, fent assajos de portes obertes el dimarts 24 i dijous 26 amb el taller Danses de Plaça amb l'Esbart de Sant Cugat, conjuntament, on s'hi convida tothom a venir a ballar el divendres 27 a les 7 del vespre a la plaça Victòria dels Àngels i participant dissabte 28 en la mostra de les escoles de dansa que tindrà lloc a dos quarts de 6 del vespre al parc de Ramon Bernils.
Molt bé. I recordem el que sabem, no? Que si voleu aprendre a tocar la gralla, l'acordió o altres instruments tradicionals, l'Escola de Música Tradicional us espera tot el dia a la seva pàgina de Facebook, on hi podeu demanar tota la informació.
I sobre les altres entitats, dir-vos el que ja sabem habitualment.
Doncs que sí, que l'entitat sardanista us espera al curs de sardanes que fan cada dilluns al vestíbul de l'Auditori a partir de les 8. L'Esbar el podeu trobar al carrer Vallès número 51. El grup Mediterrani assaja dimarts i dijous a la nit a l'Institut Joaquim Apla i Ferreres. A la Casa de Cultura hi trobareu els dijous i divendres els bastoners a partir de les 8 del vespre i els castellers, assagen dimarts i divendres a partir de les 8 del vespre a la Canigó. I si voleu formar part de la família de Diables, doncs podeu trobar-los a diablesdesantcugat.cat.
A afegir que els castellers han inclòs un dia més d'assaig de la setmana, un assaig extra pels friquis de la colla i pels que volen tecnificar la tècnica castellera, només de troncs i pilars els dijous a partir dels 8 del vespre fins a les 10 de la nit a la mateixa sala Canigó. I a dir-vos que els gegants també els podeu veure al claustre del monestir. Si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat, podreu adreçar-vos quan estigui arreglada al web de la coordinadora, que és tradicionalsantcugat.cat. Fins llavors tindreu prou en visitar el Facebook i els Twitters de les colles, perquè això va com va, perquè totes les colles tenen les webs més o menys actualitzades i amb els calendaris actuals.
Sí.
Nosaltres anem a veure, s'acosta l'encabronada i parlarem de les bèsties. Així que vinga, va, cap a la bèstia.
Quina bèstia.
Déu-vos guard, Marc, com aneu?
Hola, bona nit, excel·lentíssim senyor director. Sí, i més que estaràs ara, perquè en Jordi avui no ens ha pogut acompanyar i ho lamentarà doblement. En primer lloc, perquè jo estic complint ara mateix una promesa, i és que ja sabeu que aquest és un programa de cultura popular. Jo ja he portat aquí a vegades alguna cultura popular de fora de Catalunya.
Cert.
I com que la cultura popular no només és el que s'entén com a dansa, com a expressió folklòrica,
sinó
que també, a més, inclou doncs, les tradicions del poble. Jo vaig tenir la sort d'anar-me'n fa uns dies a Edimburg i allà el poble té una tradició que és que fa whisky. I vaig anar a petar visitant el castell d'Edimburg i el castell d'Edimburg, tot un seguit d'empleats, fan un whisky blended, barrejat amb unes essències de mel, i n'hem portat un petit mostrari aquí pels companys, i llavors ara, mentre anem xerrant, procedirem aquí a delectar-nos i tant a tant se sentireu fent
Em sap greu pels oients que no poden veure la cara de satisfacció del nostre excel·lentíssim director general, però també la cara de contents que fem la resta, perquè clar, dius, no passa cada dia que facis el nitrat.
És que més, el molt sombat ens ha portat uns gots especials de whisky.
És fantàstic.
Home, si ho fem bé. Ara el nostre excel·lentíssim senyor director deixarà de fer-me cas només perquè estarà pendent del whisky, però bé. En qualsevol cas, certament
fa una olor estranyíssima. Bueno, que bé.
Tu prova'l.
Perquè té mel, no?
Deixant una mica pel Jordi. Doncs bé, en el programa d'avui el que jo havia preparat era fer un seguiment de les bèsties que vindran a l'encabronada i, per tant, farem la descripció i la llegenda que acompanya cadascuna de les bèsties. La primera d'elles és la cuca de Castellbisbal. La cuca de Castellbisbal ja és una bèstia de l'any 1979, que va ser construïda per un grup de joves d'allà, deies, Bet?
No, que té un nom curiós.
Sí, sí, no, i té algunes particularitats interessants. Mm-hmm. Té un pes aproximat d'uns 150 quilos.
Què? 150 quilos?
Sense rodes. Unes mides d'un metre i mig d'alçada, una amplada d'uns 100 centímetres i una llargada que us deixaré que endevineu. Si voleu guanyar un llibre, cortesia del Celler dels Llibres.
Com a pistes?
Com a pistes.
El tornem a repetir el pes?
150 quilos, una alçada d'un metre i mig i una amplada d'uns 100 centímetres. Ara anem a explicar les 150, particularitats.
O sigui, ens queda una bèstia bastant llarga.
La cuca de Castellbisbal és una bèstia de foc que es va ser creada per un grup d'amics que volien expressar doncs, les seves inquietuds i veure el món. Està feta amb un cap de fibra de vidre, un cos de roba, de sac, que està aguantada per 6 arcs i una cua. El capsulet ja pesa uns 20 quilos, per tant ja us dono una petita pista, porta 5 punts de foc, 4 a la boca i un en una banya que té al davant de tot, i és portada interiorment per 8 persones.
Doncs
és a dir,
això pot donar-nos una idea, no?, de la llargària que pot tenir aquesta bèstia.
És a dir, 16 cames calçades amb espardenyes, és una de les tradicions.
Està molt bé, això.
Que la fan bellugar serpentejant àgilment, carrer amunt, carrer avall, i que fan, bueno, doncs un espectacle diferent al que se sap o el que se sol veure amb les bèsties, i a més té la particularitat de que va amb roba de sac, mai sap si gira cap a la dreta o cap a l'esquerra, i va, aparta't. I la llegenda és molt curiosa, perquè conta la llegenda que els diables van perdre una aposta amb una masovera que es va refugiar a Castellbisbal, fugint de... Hi ha dues llegendes, hi ha la de la masovera i la de que van fer el pacte amb el diable que fugia de Martorell. Més ho especifiquen. Llavors, com que la gent del poble la va acceptar, doncs el diable els va protegir per poder-los identificar, va convertir la terra en terra argilosa, de manera que tothom pogués saber que allò estava protegit pel diable i que el que es fotés amb Castellbisbal es fotia amb el diable.
Vale? Perfecte.
Són així de xungos. Llavors, bueno, el mot que porta és... clar, com que van amb espardenyes i tenen terra argilosa, quan anaven per carrer sense asfaltar, doncs els peus quedaven tenyits de vermell i té el sobrenom del Pota-roig.
Que xulo.
El ratpenat infernal de Malgrat de Mar.
Ratpenat infernal.
Sí, senyor. És de l'any 2012, obra de Juliana Riza, pesa uns 30 quilos, té una alçada de 2,3 metres, una llargada d'un metre i una amplada de 1,9 metres i té 9 punts de foc. Uh-huh. Diu la llegenda que tenien un petit ratpenat poruc que vivia en una cova i que, com l'Obèlix, es va prendre una poció màgica que li va donar un mag i es va convertir en un monstre gros i fort, però continuava tenint por de la foscor. I per no tenir tanta por i tenir gent, com que la gent a la nit s'anava a dormir, es dedicava a fer malifetes per obligar-los a sortir a empaitar-lo i així com a mínim anava veient gent. Clar. Llavors, els habitants del poble, que estaven farts, van decidir contractar un mercenari... Perdó, van requerir els serveis d'un cavaller que, mentre estava lluitant amb el ratpenat, doncs van picar l'espasa i van sortir unes espurnes. El ratpenat, mai millor dit, lo flipó en colores. I va dir, ostres, què és això? El cavaller li va explicar que era el foc i li va dir que ens explicaria el mètode per fer foc a la gent del poble i al ratpenat si ell deixava de fer malifetes. Llavors, bueno, van complir el pacte i des de llavors el ratpenat surt a les nits, però en lloc d'emprenyar la gent, surt a fer gresca quan els vilatans del poble doncs, tenen alguna cosa que celebrar. És una llegenda simpàtica.
També, sí, no? Déu-n'hi-do. Està molt bé.
La Garrifera de la Garriga.
Garrifera de la Garriga. No, moltes G's, moltes R's, m'agrada. Garrifera.
Sempre us he dit que el món de les bèsties a vegades no és original posant noms. Però, bueno, estem parlant d'una bèstia del 2016... Obra de Jaume Coma, amb un pes,
molt nova, doncs.
Sí, amb un pes de 50 quilos, que té una alçada de 2 metres, una llargada d'un metre i una amplada de 1,5, amb 40 punts de foc.
40 punts de foc. 40,
deixo aquí aquesta dada.
Uau.
Quin festival de llum i de colors.
La bèstia està feta amb poliestirè expandit, cartró, resina, ferro i alumini, i bueno, l'ACR Front Diabòlic La Garriga, que va néixer el 2006 com a colla diables, malabars de foc i tabalers, doncs són els que s'encarreguen de portar-la, i quan van fer el seu desè aniversari, doncs commemorant tots aquests anys de foc i gresca i tabalades, doncs van decidir crear aquesta bèstia, que tindria un paper important a la festa major, i clouria els espectacles, o ajudaria a la clausura dels espectacles piromusicals. La particularitat d'aquesta bèstia és que es porta amb tot un seguit de persones a sota que aguanten uns pals, i per tant aquesta bèstia es va movent per damunt dels caps dels diables.
Wow.
Mola molt.
Va, vull dir... sí, és com mola un drac xino, però...
Sí, exacte. Sí,
que bé.
És tot un espectacle.
Això és el que veurem aquest... O sigui,
això és el que veurem aquí a l'encabronada.
I a més té 40 punts de foc, aquest bitxo.
Sí, sí, el bitxo aquest és...
Déu-n'hi-do, és potent.
Gasta una mica carretilles, no?
Quasi.
Bueno, aquí cadascú s'administra el pressupost. La víbria de Castellar del Vallès.
Aquestes molen.
Aquesta es va construir l'any 1995, és l'obra d'en Joan Parera d'Atzira, té un pes d'uns 90 quilos, ja és prou respectable. Amb unes mides d'una alçada de 3 metres, una llargada de 1,8 i una amplada de 1,6, amb 12 punts de foc. Clar, després dels 40, qualsevol queda més o menys curt. Però bé...
Però no són pocs.
No, són pocs en absolut.
No són pocs, però comparat amb l'altre, que en té tants, que en té 40, no?
Clar, és que arriben els jovenells i fan aquestes coses.
Clar.
La víbria és el mal anomenat famós drac de Sant Llorenç d'Amunt, que un cop va ser malferida pel comte Guifré el Pilós, que us convidem a recuperar la secció del Jordi en la que rajava de la vida de Guifré el Pilós.
Ui, sí,
va ser
molt,
brutal aquell dia.
Va caure morta al Puig de la Creu. Els cavallers del comte, molt honorablement, van anar a buscar el cos per desbudellar-lo i omplir-lo de palla i passejar-lo com a festa grossa per tots els pobles de Catalunya.
Aquestes tradicions són maques, eh?
Sí, després moltes vegades ens enfotem d'altres pobles de dir, oi, què animals que són? Bueno, doncs nosaltres també tenim el nostre puntet.
Farem el mateix.
El cas és que, bueno, doncs la van agafar per anar-la a portar, com deia, a tots els pobles, i així els vilatans podrien comprovar que la víbria, doncs, ja no els tornaria a fer mai més. Avui, els descendents d'aquells cavallers, hi ha colles de diables amb humilitat, la segueixen passejant enmig de la festa grossa que homenatja aquella gran gesta, i així tots els pobles recorden que per molt gran que sigui una bèstia, sempre se la pot vèncer.
Ai.
Aquesta víbria està feta,
sí,
està feta de fibra de vidre, de roba, cuir, alumini i ferro.
No està malament la combinació que porta, eh?
I
porta una mica de tot.
Finalment, la bèstia que ens va spoilejar el Roger l'anterior setmana, que és la Momerota de Mataró, és any de construcció 1979,
Déu-n'hi-do.
Partint d'una iniciativa popular i d'en Boris Ruiz, amb una alçada de 1,5 metres, una llargada d'un metre, una amplada d'un metre i 2 punts de foc.
Dos.
Vaig estar molt temptat de que el concurs, en lloc de ser aquesta setmana... la llargada de la cucafera, fos el pes d'aquesta momerota. Per què? Perquè per molt que busqueu aquest pes...
No hi és.
No el trobareu.
No existeix?
Sí que existeix, la bèstia té un pes.
Clar, però...
És un secret de la colla.
Ostres! Perquè més dona, no?
No. Hi ha uns misteris estranys, també, eh?
Tenen la tradició de no dir el pes de la momerota de Mataró. Per tant, si algú esbrina aquesta dada, si us plau, que faci el favor de dir-nos-la.
Bueno, és tan fàcil com intentar aixecar-la i calcular més o menys el que pot passar. I veure si tu sol pots.
Que crec que no.
Segurament no.
La momerota és una peça del bestiari festiu de Mataró, que té fesomia de cos de bou i cos de mulassa, amb una estructura interna de la figura que és de ferro, amb un cap de cartró, i du un vestit de vellut vermell amb l'escut de la vila. El fet de que sigui de ferro és el que et dona la pista de que és sol, crec que no.
No pots.
La seva testa està coronada amb dues banyes, que tenen un punt de foc cadascuna, que tiren doncs, els carretilles i titànics habituals, i els seus ulls revelen el caràcter entremaliat, subversiu i transgressor que la caracteritza. És a dir, es dedica a prendre-li el pèl a tothom i a envaitar tothom que pot.
D'acord.
Aquesta bèstia participa activament a la Festa Major de Mataró, les Santes, la Festa de Sant Jordi, Carnestoltes i molts altres barris de la ciutat. Empaita menuts i grans durant les cercaviles i amb les seves espurnes socarrima les autoritats present al balcó de l'Ajuntament el dia de l'inici de Festa Major. Una altra de les coses que ja ens va comentar el Roger la setmana passada és que les bèsties de Mataró, i en particular la Momerota, tenen la particularitat de que no decideixen quan surten i quan no surten. Tu li envies el teu projecte i és l'Ajuntament qui autoritza que la bèstia surti.
D'acord, o sigui, que no és la colla que la porta, sinó que és...
La colla, evidentment, doncs, si té ganes d'anar-hi, parla favorablement de la proposta.
Però és l'Ajuntament qui té l'última paraula.
Però si la proposta no és considerada com prou seriosa i del nivell, diguéssim...
O sigui, que el lloc on van ha de tenir galons.
Ha de tenir galons.
Doncs això vol dir que si venen a Sant Cugat...
Tenim galons.
O que els hem enganyat molt bé amb el projecte que teníem,
no?
Però... En qualsevol cas, sí que és veritat que demanen, és una bèstia que bueno, la tenen, porta l'escut de la vila i per tant a Mataró això ho tracten així. La Momerota va ser la primera figura que es va afegir a la família Robafaves i els nans amb els inicis de la democràcia i la idea era restituir el bestiari que ja havia existit a Mataró en el costumari català de Joan Amades, un llibre que no ha sortit mai en aquest programa. Es feia referència...
No tenia una secció íntegrament dedicada a aquest llibre. No hi ha sigut mai.
Feia referència que amb el nom de Momerota, a Mataró, es designava objectes estranys i extravagants i suposa que, igual que a Canet, hi havia hagut una figura anomenada Momerota. A Mataró havia existit aquesta i ells la van intentar reconstruir. Va ser l'any 1882, no és fins l'any 1882, que es troba una referència documental de l'existència d'una Momerota en aquesta ciutat a la publicació El clamor de la Marina, el 19 de febrer de 1882, i vincula la seva existència a la celebració del Carnestoltes. La Momerota és la primera figura de foc que va recuperar la ciutat amb l'arribada de la democràcia, com dèiem, l'any 79, tot i que aparegué per primer cop per Carnestoltes i va ser presentada oficialment per la Festa Major d'aquell any. La figura, que va ser fruit d'una iniciativa popular del moment, doncs, va comptar amb la participació de diversos constructors i l'any 81, que va passar a ser patrimoni de la ciutat, la figura, doncs, la testa i ambes figures van ser redissenyades i construïdes per en Boris Ruiz.
Molt bé, és curiós, per això que sigui una bèstia així com amb aspecte de mulassa, i que no sigui de protocol, sinó que acabi siguent una bèstia de foc, no? Que tingui els dos punts de foc.
Bueno, aviam, és que està bé que de tant en tant tinguem bèsties protocolàries, clar, que el seu paper sigui prendre'ls el pèl a la gent.
El que passa és que et sobta el sentit de que sigui un tipus de bèstia protocolària, no? I que tingui dos punts de foc, que això és el que trobo que és curiós.
Bueno, si et dediques a socarrimar les autoritats...
Evidentment, has de ser molt protocolari.
L'únic ús que destaquen precisament és aquest. Per tant, a mi em sembla plenament justificat. Mai hi ha hagut cap autoritat que es mereixi que li tirin una carretilla així a prop. Mai, ni una.
Ho està dient amb un somriure per sota el nas, Surnaguera. Que ho sapigueu. Però
molt bé. Algun comentari més a fer de les bèsties o de l'encabronada? Va, l'encabronada, què més ens en pots dir?
Aviam, de l'encabronada us puc dir que serà tot un espectacle.
Vale, perfecte.
Us puc dir que serà, doncs això, des del dissabte fins al diumenge, que hi haurà uns concerts la mar de bufons, que hi haurà uns espectacles pirotècnics molt xulos. Dir-vos que crec que mai havia vist els Diables fer tants assajos per preparar un espectacle, per
tant... Sí? Déu-n'hi-do.
Poca broma. No puc dir-vos absolutament res de com seran aquests espectacles pirotècnics, per tant, ja us ho fareu oferir bé, però com que les dues properes setmanes intentaré no venir, llavors intentaré esquivar que m'estireu de la llengua.
Sí, no podrem demanar-li res. Man, jo intentarem investigar-ho per una altra banda.
Però sí que és veritat que serà prou potent. El dissabte al matí hi haurà una activitat també prou entretinguda, que serà fer una espècie de cercavila infantil, perquè hi haurà la plantada de bèsties, les podreu veure, els tindrem aquí tot el dia, i hi haurà una gincama infantil, com ja es va fer l'any passat, en aquest cas serà al matí, que comptarà amb la col·laboració d'una altra associació d'aquí Sant Cugat, que es diu Ayudar Jugando, que conec lleugerament,
que tampoc n'hem parlat íntegrament aquí.
Exacte.
Però bueno, mai està de més tornar-ne a parlar. I bueno, aquesta associació, ja sabeu que es dedica doncs, a treballar amb joves amb risc d'exclusió social a través del joc de taula. És una associació que va néixer aquí a Sant Cugat fa 15 anys i que estaran per aquí donant un cop de mà. Els veureu amb una samarreta taronja. Si voleu saber més informació del que fan o si us voleu fer socis, que són 20 miserables euros l'any la quota, doncs us donaran tota la informació. També tindrem espectacle de tabalades, és a dir, hi haurà un concurs de tabalades com hi ha hagut altres anys. Això se n'encarrega en la secció de tabalers de la colla, que també han fet moltíssima feina per organitzar això. I res, que us convidem a que ho passeu molt, molt, molt bé i segurament la setmana del 30 o el 23, doncs igual podem enganyar el Roger perquè torni a passar per aquí i
clar,
faci una explicació més detallada de les activitats. No? Jo només he fet quatre pinzellades molt, molt simples, però de debò que el programa, a la que tinguem revisada la web, flipareu amb els continguts del que tindreu.
Perfecte. Res, només volia afegir un petit comentari sobre això que ens has portat, el whisky aquest. No havia tastat mai res igual. Però és que és whisky amb licor de mel.
Sí.
No, és whisky del tipus, bueno, blended, per si no sapigueu res de whisky, vol dir que quan es fa tota la part de deixar-lo a la malta, la doble malta, doncs són compostos que s'utilitzen per fermentar el whisky. El blended és que, a més, s'hi afegeixen alguns licors o algunes herbes o alguns elements per acabar de donar-li sabor abans de tancar-lo en barrica.
Altres whiskies mateix, per exemple.
Llavors, això no és licor de mel, és una mel que fan en allà, per el que em van explicar, i el que tenen és, bueno, doncs unes barriques en allà, llavors no en fan una gran distribució. És a dir, per a Edimburg el pots trobar, però normalment fora d'Edimburg costa bastant.
No, deu ser protecció... producció petita.
Sí.
Però també és més fluix que un whisky normal.
Sí,
és
perquè
molt més fluix
precisament ara ja hem passat a una altra nova secció.
Sí,
el
la secció de...
Bèsties amb whisky.
Exacte.
Es repetirà aquesta secció.
Ah, em sembla bé. Els nostres oients, si voleu que parlem d'alguna bèstia en particular, a partir d'ara ens els podeu maridar amb un whisky que podeu fer-vos enviar. El color missatger no cal, podeu enviar-lo per missatgeria normal, que ens assegurarem que arribi.
Sí, el color missatger no, perquè no arriba.
Però recordeu que teniu... Clar, jo no vindré segurament les properes setmanes.
No, però quan tu vinguis.
Per tant, fins a, com a molt, l'encabronada... teniu per dir-nos quina és la llargada de la cucafera. Twitter, Facebook, el que considereu.
Ja us diem, la llargària que trobeu, si és que la trobeu, que no us sorprengui. Vull dir, no és petita. No és una bèstia petita.
No.
El pitjor que pot passar és que us equivoqueu.
I fins aquí podem dir, no podem
exacte.
Dir més, perquè si no malament.
Doncs això, fet aquest aclariment sobre el tast del whisky que ens estem cardant ara mateix, és que un dia em ve de gust obrir micròfons, ampolla al mig de la taula i que vagin passant coses.
I
a veure si ve la gent llavors aquell dia.
Exacte. Nosaltres anem un moment a publicitat i de seguida tornem. Vinga, fins ara.
És l'hora en punt. És el moment de renovar informació. Segueix tota l'actualitat a Sant Cugat cada hora. 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Butlletins horaris de Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat.
Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat. La vida és local.
Ah, és l'hora del Sant Cugat a fons. Vaig a posar el 91.5 FM.
Ui, això no és Cugat.cat?
Si no et vols perdre ni un minut de l'actualitat local, tot i estar lluny dels teus, descarrega't l'aplicació Cugat.cat. Escolta en directe Cugat.cat 91.5 FM i llegeix tota l'actualitat local al teu smartphone.
Des d'on vulguis i quan vulguis. Cugat.cat. La vida és local.
And my destination makes it worth the while. Pushing through the darkness, still another mile.
Comparteix les teves nits amb la millor música.
Imagine all.
La música que vols, a Jukebox.
Cugat.cat 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat. Crompo una burra ciega, ullà, ullà. Crompo una burra ciega.
Liscats es quatre peus. Estimada Bet, des de la Catalunya Nord, què ens portes avui?
Doncs avui us porto la primera mostra de balls parlats de la Catalunya Nova, que es va fer precisament aquest passat 14 d'abril, aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, en motiu del 175è aniversari del primer text del ball del Sant Crist de Salomó i l'inici de les seves representacions.
Salomó, recordem que és un bonic poble del Camp de Tarragona.
Exacte.
Perquè no us penseu que estem muntant això sobre el cadàver d'una icona bíblica.
No, en tres a veure. És un poble que es troba en aquesta zona i que els diumenges de maig representen el ball del Sant Crist de Salomó, precisament. Doncs bé, això havia de passar, en principi, a la plaça de Cal Cardenal, que és la casa pairal de la família Nin i protagonista de la posada en escena salomonenca del ball del Sant Crist de Salomó, i es va, doncs, s'havia de fer aquí aquesta primera mostra de balls parlats de la Catalunya Nova. Finalment, la trobada es va haver de fer dins de l'església a causa de la pluja. L'esdeveniment, però, no va quedar deslluït, perquè dins de l'església ja està tot a punt i preparat per les representacions del ball del Sant Crist de Salomó, que tindran lloc d'aquí molt poquet temps, doncs per tant ja ho tenen tot a punt. I a més el mossèn que tenen a l'església és molt enrotllat i els hi deixa fer el que volen,
que bé,
podem dir. Sí, tenen aquesta sort. L'acte, doncs, va ser bàsicament pensat per commemorar, com dèiem, el 175è aniversari del primer text del ball del Sant Crist, que és datat de l'any 1843. I l'inici de les seves representacions, que començaran normalment són durant els diumenges del mes de maig. La mostra va reunir per primera vegada una representació de, podem dir, de diferents estils i de diferents gèneres, evidentment, del que es coneixen com a balls parlats. El director artístic del Ball del Sant Crist, Raimon Casals, va explicar que la voluntat d'aquesta trobada era, d'una banda, ensenyar els diversos estils que té aquest gènere i que es troben doncs, actius avui en dia en el nostre territori, i, de l'altra banda, també reclamar una mica la seva importància en la tradició teatral catalana, perquè estan una mica allò abandonadets, podem dir.
Tot i que encara n'hi ha molts.
Sí,
jo
em vaig sorprendre, bé, aquí no hi són tots, evidentment, aquí hi ha una mostra, però és que n'hi ha moltíssims i se'n parla molt poquet d'això, se'n parla poc. De fet, com dèiem, aquesta mostra va oferir una varietat d'estils i temàtiques que doncs, podem dir, alimenta el model festiu del Penedès i del Camp de Tarragona, perquè molts estan en aquesta zona. Juntament amb els, anfitrions al Ball del Sant Crist de Salomó, van prendre part d'aquest acte el ball de Vells de Valls, el ball de Sant Joan de Rodonyà, el ball de les Gitanes de Vilafranca del Penedès, aquest potser és dels que més ens sona, no? Perquè per Festa Major de Vilafranca, doncs, sí, el pots veure cada any, el ball de Marcos Vicente de Reus, aquest el vull cercar perquè aquest nom és molt curiós i vull saber...
No, més que curiós.
Què té a veure aquest senyor, aquest nom d'aquest senyor aquí al mig? vull dir que el cercaré, segur.
Jo, és un ball que no he vist a la Festa
tampoc,
Major de Reus.
Jo tampoc, per tant, no sé quan el fan. Per això vull cercar més informació. De fet, per exemple, aquest ball, el ball parlat de Salomó, no el fan per la Festa Major. Es fa el mes de maig, i la Festa Major la fan una miqueta més tard. Però bé. Després tenim el ball de Pastorets de Sitges, el ball d'en Serrallonga de Vilafranca del Penedès, que també és conegut que també hi ha el ball d'en Serrallonga a Terrassa, per exemple. A Catalunya Nord també hi ha una versió del ball de Serrallonga,
sí?
També es fa. I després hi ha el ball de Diables del Vendrell, que és un ball parlat, que també em sona que n'hi ha un a l'Arbós, si no m'equivoco, i que n'hi ha més d'un, de ball de Diables, ball parlat.
Per exemple, a Igualada no tenen un ball de Diables amb aquest nom, tenen el ball de Sant Miquel.
Ah, d'acord.
Que són els Diables de Sant Miquel.
Miquel,
i que al final de tot tenen aquest, o sigui, de fet, tres de les danses dels balls de la Festa Major d'Igualada, de la Festa Major de Sant Bartomeu, són parlats. Són el ball de Diables, el ball de Cercolets i el ball de Pastorets, que acaben, tenen ben bé el mateix discurs els tres, amb la mateixa figura del nen petit que puja sobre la
sí,
figura
sí,
que munti.
Sí, veus? Doncs, bueno, és una zona més, no?, que de la qual sabem que hi ha balls parlats, perquè aquí, bàsicament, aquesta primera trobada va ser sobretot pels balls de la zona, Era en zona del Baix Camp,
sí.
No, perdona, del Penedès i del Camp de Tarragona, disculpeu.
Sí, però, per tant, com que hi ha Catalunya Nova, Igualada també forma part d'això.
Podria ser, perquè pas.
Sí,
clar, doncs mira, hauríem fet els de Tarragona.
No, però és que n'hi ha molts més dels que han sortit.
Sí,
dels que hi ha
de fet
aquí
és una petita mostra que suposo que ens ensenya una mica les diferents, o sigui, de balls de Diables segurament en trobarem més d'un, que possiblement seran molt, molt similars, no? Aquí teníem una mostra del que pot ser, del que poden ser els balls parlats, no? Que poden ser com un ball de Serrallonga, un ball de Diables, un ball de Gitanes, bueno, una miqueta. El que vull investigar és el ball del Marcos Vicente de Reus, perquè no té res a veure amb el ball de Pastorets o amb coses d'aquestes, i per tant, doncs, digues, Marc.
De fet, un dia hauríem de fer una secció conjunta tu i jo de balls de Diables parlats.
Clar, perquè n'hi ha bastants, n'hi ha forces, la veritat.
Sí, sí, hi ha un llibre fins i tot d'això.
Exacte.
Específicament d'això.
Sí, sí, sí.
El nostre excel·lentíssim senyor director posava una cara de sorprès. Dic, no, un llibre específicament de balls parlats de Catalunya.
Si hi ha un llibre específic sobre els 12 anys del cap de colla, de no sé quina colla castellera, que no ha arribat a fer mai...
Em refereixo a un llibre...
No és gens estranyar que hi hagi coses que siguin encara més àmplies, com per exemple això.
Em refereixo a un llibre que s'ha editat amb tirades llargues, que s'ha comprat.
Sí, sí. També.
També, d'acord.
El drama és aquest.
Jo només us poso un exemple, val?
Sí, aviam.
El ball de Vells, val? Que apareix documentat l'any 1635.
Déu-n'hi-do.
Per tant, és un dels, podem dir, més antics, dels quals es té documentació, perquè l'altre, el ball del Sant Cris, que fa 175 anys, data de 1843, per tant... Déu-n'hi-do, era representat a càrrec del gremi de sabaters locals. O sigui, els sabaters de ball s'encarregaven de representar el ball de Vells. Probablement és el ball parlat més característic del Camp de Tarragona, que enfronta uns matrimonis desavinguts compostos per marits vells i garrepes i unes joves esposes, això sí, en aquest cas, representades per qui? Per homes. Encara es fa així, també hi participen unes autoritats fingides i els diables burlescos. El ball va ser recuperat pel grup del teatre principal, que és una entitat de caire teatral, i a partir d'aleshores s'ha continuat representant, tot i que el primer document que es té és de l'any 1635. Doncs bé, es va fer aquesta primera trobada, aquest 14 d'abril, a Salomó, i que suposo que no serà l'última, evidentment, si li han posat el nom de primera mostra de balls parlats de la Catalunya Nova, suposem que
tindrà intenció de fer-ne més.
Exacte, que hi haurà una segona edició, si més no. A on ho descobrirem, doncs, l'any que ve, suposo que per aquestes dates.
Exacte. Doncs moltes gràcies, Bet, per portar-nos aquest recull. Nosaltres farem un Desafinats breu, però farem. Som-hi.
Vinga.
al nitrat anem una mica desafinats.
Doncs avui al Desafinats us portem una troballa discogràfica que ha fet servidora de vostès, dedicada especialment a la gent del grup Mediterrània, aprofitant que la setmana que ve celebren el Dia Internacional de la Dansa,
sí.
Que té temes com el que sentireu ara mateix. El que sentiu és la... com es deia això? Segons el que... De fet, això hem trobat que tenia diferents noms. El nom de la peça i el nom de la dansa no és el mateix.
No,
i això et pot portar confusió, perquè aquesta peça, segons la discogràfica i segons el treball de camp que s'ha fet sobre els qui toquen això, que després ho diré, és tot recordant l'alguer.
D'acord.
Vale? Però no és la peça que es balla després, que porta el nom de Tot recordant l'alguer, que també està inclòs al disc, que no sentireu, però bueno. Aquest disc és de la cobla principal de Llobregat, que és la cobla que ve a tocar cada any per la Festa Major amb el grup Mediterrània. Vull dir, més que bé perquè veieu que aquest disc està a Spotify i que si mai teniu rotllo, que aneu un dia a un espectacle mediterrani que sentiu cançons, ai, quina cançó era, doncs. Moltes d'aquestes peces estan al disc de Spotify, que també té coses com aquesta. La imatge que hi havia ara mateix aquí de tres exballaires de Mediterrània i de l'Esbart d'haver ballat aquesta història.
Unes quantes vegades.
Haver impostat ser una plaça de Sóller, que és com es diu aquesta peça, a càrrec de justament també aquesta cobla. Doncs res, això, que ja teniu aquest disc que està a Spotify, el podeu trobar sota el nom de... Shit, no m'he apuntat el nom, que burro. Però bé, bàsicament són les danses de Salvador Melo, les danses que va fer el coreògraf català, que va recuperar moltes danses antigues i que les va fer aquesta barreja rara que ballen molts esbars d'aquest país.
Sí, la majoria. Encara.
Sovint es tanca, sí que entra una mica també en contrapunt amb el model que va venir després amb Joan Serra.
Sí, totalment.
Que bueno, tot cosa inspirant l'altra, però potser una cosa
quan,
no hauria sortit sense l'altra.
I quan has tingut la sort, com és el meu cas, de poder treballar amb els dos, de poder treballar amb en Salvador Melo i de poder treballar amb en Joan Serra, és... és com increïble, saps? Perquè són dos estils molt diferents.
Jo és que el Melo ja no el vaig pillar.
Jo sí. I el vaig pillar durant uns quants anys, I déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Jo vam pillar els hereus del Melo i la sort de treballar amb això, sí, amb en Joan Serra.
I després, clar, tens altra gent que passa entremig, però i després t'arriba en Joan Serra, no? Llavors, clar, és com una...
Jo això vull que s'expliqui en aquest programa. És perquè com molt... jo he ballat al grup Mediterrània, jo he tingut la sort de compartir espai amb gent de l'Esbart, i ningú m'ha explicat mai com va ser això. Com es viu. Jo trobo que segueixen història viva, perquè tots els que vau ballar amb aquestes dues bèsties al capdavant vau tenir va viure una cosa que per mi és important en la dansa d'aquest país, perquè ha sortit coses molt importants d'allò.
Vam tenir molta sort. Jo sempre dic que jo vaig tenir molta sort d'estar en el moment precís, en el lloc precís, per poder disfrutar i aprofitar d'aquestes dues persones.
Doncs acabo de decidir, com a director... Com ho dius tu, això, Marc?
Excel·lentíssim senyor director.
Vale, com a excel·lentíssim senyor director acabo de decidir que un dia us portaré a la gent que va ballar llavors.
Molt bé.
I la gent de l'Esbart i la gent de Mediterrània del principi.
Perfecte. Cap problema.
Tindràs històries vivents i càlides per a un tren.
Sí, perquè déu-n'hi-do.
Ho veieu bé, això?
Sí, sí.
Sí, jo ho trobo bé. I tant.
Encantat de la vida. De fet, jo em sembla una magnífica idea, perquè són dues figures que han tingut un pes molt important a la cultura de dansa d'aquest poble i la seva influència s'ha extès a tot Catalunya i probablement mai siguin prou justament justificades les dues figures. Uh-huh. Amb les seves llums i les seves foscors, que tots som humans i tots tenim les nostres coses, però crec que per damunt de qualsevol mala anècdota, hi ha 30.000 anècdotes molt potents de qualsevol dels dos, i en qualsevol cas l'impacte que han deixat és notori, palpable, i trobaràs centenars, si no milers, de persones aquí mateix, a aquest poble, que te'n poden parlar de l'impacte que té avui en dia el que han fet ells a la dansa.
No estava ni planificat, això, i mira el que ha sortit.
No, clar.
Déu-n'hi-do. Doncs ens emplacem a un proper programa en què parlarem sobre aquestes dues figures de dansa, de la dansa catalana, i nosaltres de moment anem marxant, que anirem cap a l'enquesta. Som-hi.
Saben aquell que diu que en sigueu coses?
Cada cop se sent pitjor aquesta merda.
Molt bé, estàvem a punt de culminar un programa excel·lent i havies de sortir amb aquesta
expressió. És que se sent fatal. Canviaré totes les músiques.
Però els oients no ho saben.
Abans d'acabar l'any es canviarà tot això.
És que això està molt saturat. Doncs va, Pablo, tens raó.
Saturadíssim. En aquest espai us convidem a seguir explicant-nos tot allò que creu convenient.
Recordeu que si ens feu aquestes aportacions i en particular responeu a la pregunta que us hem fet sobre la llargada de determinada bèstia, podeu aconseguir un petit premi cortesia del Celler dels Llibres, la millor llibreria que patrocina aquest programa.
Disculpeu, però ara m'ha vingut així un remelasso Jordi sense voler, perquè has dit la llargada de...
La bèstia.
Exacte, i m'ha vingut com un remelasso Jordi. No hi és, però és que avui... ell hagués hagut...
El seu esperit és ben present en aquest programa.
Avui que no hi era, jo he aprofitat per fer la frase.
Com... No, ens ho podeu escriure, ja ho sabeu, pel facebook.com/radionitrat, pel Twitter, @radionitrat, o al correu electrònic nitrat@cugat.cat, o bé, per Colom Missatger, a Plana de l'Hospital 51 de Sant Cugat del Vallès. Si és una ampolla de whisky, no.
No, això ens ho envieu, sisplau, amb correu certificat. Exacte. I amb número de l'enviament.
De seguiment.
Això ens ho porteu en mà, sisplau. Vinga, va, que marxem.
I arribem al final del 25è programa de la 5a temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint pel 95FM de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i, sobretot, per les places del poble.
Nosaltres hem fet el possible perquè us arribés tot el nostre carinyo i amor per la cultura popular i tradicional. Bet Porqueres, Mar Travé, Pablo del Cant de les Vies de So, Mercè Andrés i Jordi Mateu en esperit... I jo mateix, Nacho Ferrer, que està parlant fins ara. Nosaltres marxem, seguint amb el que ens toca. Us esperem el proper dilluns a la mateixa hora amb més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana.
Adeu.
Adéu-siau.
Adéu.